Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí ja compta amb el segell del patronat CREA. L'acreditació com a centre cerca assenyala l'equipament sabadellenc de portes en fora per la qualitat de les seves investigacions i el prestigi internacional dels professionals que hi treballen. Amb aquest reconeixement s'obre una nova etapa per l'Institut del Taulí, tant a l'hora de rebre recursos com també d'impulsar investigacions, però ja hi ha diverses recerques en marxa que suposaran un salt endavant en el diagnòstic i també en l'atenció dels pacients. Per conèixer-los, avui doncs el que fem és parlar amb el Lluís Blanc, que és el director de l'I3P3. Hola, bon dia.
Bon dia.
A veure, primer de tot comencem per l'inici. Què és el que representa ser un centre cerca, no? I què és el que heu demostrat per aconseguir doncs aquest reconeixement?
Molt bé, bon dia. Ser centre de cerca representa una acreditació després de passar una avaluació i representa estar entre l'elit dels centres de recerca i d'innovació de Catalunya. Estar associat a ser centre de cerca el que representa és que la institució ha passat una avaluació molt exhaustiva, no només d'un dia, sinó una avaluació que ve del darrere i ha superat tota una sèrie de proves. Concretament, l'any 2017 nosaltres vàrem fer una primera avaluació on se'ns van assenyalar entre 23 i 25 punts de millora que aleshores nosaltres vàrem tindre doncs, que complir per arribar a aquest reconeixement que ha arribat ara doncs, al febrer del 2021. Ser centre cerca també representa entrar també no només de reconeixement, sinó de que el Parc Taulí deixa o sempre ha estat un hospital que fa una magnífica atenció mèdica per passar a ser una institució més de coneixement on la recerca i la innovació finalment doncs, han estat reconegudes després de passar una avaluació. Això vol dir que hi haurà uns fons estructurals per dinamitzar tots aquells punts que nosaltres doncs, hem presentat com a claus que representen la nostra singularitat, és a dir, cap a on volem anar amb recerca i innovació i, de fet, tots els centres cerca a Catalunya n'hi ha 92, 20 d'ells, crec, si no recordo malament, estan relacionats amb salut. Aleshores, vol dir que cada un d'ells té una singularitat d'una cosa que fa, diguem, diferent o és més, diguem, és més estratègic o és més punter doncs, que els altres. I en el Parc Taulí, això són projectes d'innovació relacionats són projectes d'innovació relacionats amb la salut de les persones.
No sé si hi ha recerques que tingueu en un calaix i que no heu pogut impulsar fins ara per falta de finançament i ara, gràcies doncs, a aquest reconeixement, podran doncs, tirar endavant.
Sí, de fet nosaltres, és a dir, quan hi ha una recerca o un tema d'innovació important, malgrat no tenir finançament estructural, doncs, que ara haurem de discutir amb el govern, és a dir, com ve i quan ve i tot, això encara no ho sabem, però ja estem aquí. Aleshores, nosaltres sempre havíem intentat, és a dir, que aquests projectes de recerca, tirar-lo endavant. Tirar-lo endavant vol dir que, tant si fos, doncs, amb l'ajut de les nostres convocatòries internes de les beques Taulí, o amb convocatòries competitives que anàvem a demanar projecte. Recordar que nosaltres, per exemple, tenim doncs, 12 projectes europeus en marxa que van associats a finançament. Projectes de les convocatòries tant d'aquí, de Catalunya, com de l'Estat. D'aquí, de Catalunya, les que convoca el Departament de Salut, Recerca, etc. En l'Estat, les que convoca doncs, Ministerio de Ciència, Sanitat, etc. I després també agrair als nostres patrons de la Fundació, etc., donacions a la ciutadania, és a dir, diferents donacions a mecenatge doncs, que fan que tots aquests projectes doncs, puguin ser. Ara tindrem uns fons estructurals i aquests fons han de ser per dir cap a on volem caminar sense deixar de fer el que fem. I per tant, doncs ara estem en un procés de construir, de fet estem al final del nou pla estratègic de recerca i innovació, que això serà en els, del 21 en el 24, on totes aquestes línies les estem treballant per veure doncs, cap a on anem. Però repeteixo, la nostra singularitat és la innovació, és a dir, és donar valor als problemes que tenen els pacients, els professionals al voltant dels pacients i aleshores a partir d'aquí construir projectes que després es podran transferir a la societat o a les empreses per acabar-los d'executar.
De fet, fa un parell de setmanes que heu fet públic aquest reconeixement. No sé si s'ha notat ja d'alguna manera, si també doncs, fins i tot ha motivat els professionals.
Sí, el dia del reconeixement, és a dir, tots els professionals que participen uns més que altres activament en recerca i innovació, per a ells va ser un motiu de satisfacció. Motiu de satisfacció perquè durant molts anys doncs, tots hem remat en la mateixa direcció per ser centre cerca. Aleshores, també, es vulgui o no, es té un reconeixement de les altres institucions. Ser membre de centre cerca és una mica diferent que no ser-ho. Aleshores, ets un d'ells. I això també és molt important, perquè això el que ens està dient és que participem més en aliances, en projectes estratègics, en el disseny de noves investigacions, etc. I, per tant, tot és un benefici. I després per la ciutat. Jo crec que durant el llarg de tots aquests anys la ciutat de Sabadell nosaltres sempre hem intentat, bueno, i els altres municipis que donem serveis, sempre hem intentat traslladar què és el que nosaltres estem fent aquí perquè ells ho reconeguin. No? Dic, i ara hi ha un retorn, no?, en forma d'aquest reconeixement. Per tant, això és una validació del que estem fent aquí en el Parc Taulí, a l'Institut, a l'I3PT, l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, s'està fent ben fet i orientat a problemes de la pròpia societat. Per tant, jo crec que tothom ha estat molt content.
Evidentment, també hem de deixar clar que beneficiar-se d'aquests recursos també comportarà uns deures, no? Perquè em sembla que en uns 3 o 4 anys us tornaran a avaluar i es podrien retirar aquests privilegis, que evidentment suposo que no passarà, no? Però no sé què és el que es tindrà en compte. No sé si aquesta captació de talent, si també doncs, tira en marxa tots aquests projectes que ara explicaves.
Sí, és a dir, el fet de tenir uns recursos està bé perquè es pot reforçar línies que són d'excel·lència i que són prioritàries i podem pensar conjuntament amb la societat quines farem doncs, que ara no fem. D'aquí 4 anys hi ha una avaluació que ells, més que res, el que ens miraran és si allò que hem dit que farem doncs, ho estem fent. I dependrà d'on hàgim arribat, que tindrem doncs, la mateixa qualificació, superior o inferior. A nosaltres no ens preocupa que ens avaluïn d'aquí 4 anys, però sí que és un repte per fer-ho millor i créixer. No sé si m'explico amb això. És a dir, si nosaltres ara tinguéssim temor d'una avaluació, no en tenim, perquè només vull dir que hem passat a ser centre cerca, és a dir, just amb tot el que som capaços de fer nosaltres, sense tenir altres ajudes, i hem tingut una bona qualificació. Això vol dir que si nosaltres, a més de fer el que fem, de l'empenta que tenim recursos, jo crec que podem orientar verdaderament a donar valor i a solucionar més problemes de les persones, tant en diferents camps de la innovació, com, no sé, les malalties minoritàries, que aquest diumenge és el Dia Mundial i participem molt activament, a lo millor obriria temes de teràpia gènica, d'acord o no amb col·laboracions que ja estem tenint i per descomptat que aniríem a temes de transformació digital i d'intentar fer un hospital més intel·ligent. Per tant, això és una mica el core dels projectes que té el Parc Taulí.
Doncs vinga, anem a desgranar alguns d'aquests projectes perquè, de fet, amb els recursos actuals ja en teniu diversos en marxa. Un, per exemple, fa referència a la utilització de la intel·ligència artificial per diagnosticar el càncer. En què consisteix?
Bé, aquests són projectes que neixen de la capacitat que té, en aquest cas, la computació d'analitzar imatges. Aleshores, doncs, avui dia una imatge, abans era un... Tots ho veiem, una radiografia que la miràvem a contrallum, d'acord? Avui dia està digitalitzada. Aleshores, com que és una imatge digital, allò té una pila d'informació. Aleshores, aquesta imatge la veuen, en aquest cas, doncs, els radiòlegs, i aleshores fan un diagnòstic i veuen tot això. Posant-hi elements de computació aquí dintre, com de, en aquest cas, aprenentatge profund o reconeixement de patrons, en fi, tècniques que jo no domino perquè ara treballem en moltes altres especialitats d'aquest camp, aleshores el que veiem és que coses que, és a dir, les millors radiografies que imaginem, per exemple, una persona que té una fractura d'una costella i se li fa una radiografia però sota hi ha el pulmó. A lo millor el pulmó té uns signes d'aquella imatge que qui mira a lo millor la costella no es veu perquè és una cosa molt imperceptible. Quan tot això es tracta amb tècniques, en aquest cas d'intel·ligència artificial, el que es fa és una alerta de dir, escolta, allò que hi ha allà darrere podria estar relacionat, o millor, amb un procés que fos càncer de pulmó. I, per tant, aleshores, aquelles que hi ha tot això, després s'han de mirar per un radiòleg i probablement algunes acabaran amb una biòpsia i diagnosticant-se. Ara imaginem que totes les radiografies que es fan urgència aquí i allà anessin amb un procés d'aquest tipus, perquè la imatge es guarda en un magatzem d'imatges, el que molta gent ho coneix com Big Data. El Big Data conté una mica de tot. Aleshores, això ens pot donar una alerta per fer la medicina del futur, que és, en aquest cas, seria personalitzada segur, perquè és amb una persona, i a més preventiva, de que allò no evolucionarà, en aquest cas, no evolucionarà doncs amb un procés que si està més avançat, a lo millor el diagnòstic és difícil i el tractament, bueno, el diagnòstic és més fàcil, però el tractament aleshores és difícil. Per tant, aquí hi ha un projecte que hi ha radiòlegs, pneumòlegs, gent que en diem de ciència, o sigui, enginyers de ciència de dades, enginyers informàtics, doncs, que ho estan fent i que les primeres, és a dir, els primers resultats, i també ho fem amb Eurecat, això, amb el Centre Tecnològic de Catalunya, els primers resultats són molt, molt estimulants. I, per tant, aquestes eines, cada vegada més, hauran de facilitar una mica més el que és la labor dels metges. Però fixi's una cosa, estem parlant de milions de dades, i la intel·ligència artificial ens dona molts indicadors. Però el més important d'això no és tenir les dades ni que ens doni moltíssims indicadors, és trobar aquells indicadors, normalment són pocs, però que serveixen per fer una cosa millor i diferent com ho fem ara. I aquest és un projecte d'aquest tipus.
I, per tant, entenc que fins i tot doncs, ha incorporat tota aquesta intel·ligència artificial. Tenir doncs, aquest millor diagnòstic no? també doncs, ajudaria a canviar les dades, per exemple, de mortalitat.
Hauria d'ajudar. És a dir, l'eficiència de tot, és a dir, de qualsevol cosa que fem, el seu resultat té que ser en diverses mètriques. Aquestes mètriques són, podem anar a una variable importantíssima, com és la mortalitat, òbviament, disminuir la mortalitat. Una altra és a dir, que o millor les persones visquin més, que les malalties s'agafin abans, que estiguin menys dies ingressats a l'hospital o que estiguin menys vegades que tinguin que ingressar. Aleshores, aquí es busquen tota una sèrie de variables, diguem, dures, com pot ser la mortalitat, morir-se o no, però altres que fan la vida millor a les persones, d'acord o no, i que també són poden ser un estalvi per al sistema sanitari. Per tant, això és un conjunt de variables que perseguim.
No sé si primer, doncs també amb els resultats que tindrien es provaria al Taulí o no té per què?
Sí. Només, aquesta pregunta és molt interessant i l'agraeixo molt. És a dir, quan es fan temes d'innovació i temes d'investigació, el més important és no que fem una cosa i que ho expliquem que ho fem i que ens ha donat això, sinó que després s'adopti per al sistema sanitari. És a dir, que allò que som capaços nosaltres de fer funciona en els malalts i funciona en els malalts del nostre territori, en els hospitals del voltant, i que després ho faci, i que després, òbviament, també en altres hospitals del món i que ho faci servir al món. Per tant, el valor que té, en aquest cas, la investigació i la innovació és que s'adopti per al sistema sanitari. Allò que no s'adopta, potser és un gran exercici, és un gran exercici de coneixement, d'acord o no, però si no ho adoptem, potser serà llavor per a altres investigacions, però no ens servirà pel dia a dia. I el Parc Taulí, una de les seves singularitats és que el que fa, mira de què serveixi per aquest dia a dia. A vegades ho aconseguim, a vegades no.
Evidentment, però per això és important, no?, fer aquesta xarxa, compartir tot aquest coneixement i fins i tot treballar més la col·laboració pública i privada, no?
Sí, treballar, a vegades quan la gent diu, sent això de públic-privat, per tema, segons on estigui un d'un mapa, és més heretgia o menys. La col·laboració públic-privada simplement és que el valor de les coses arriba a un moment que es té que industrialitzar. Si no ho industrialitzem, no ho podrem fer servir nosaltres ni d'altres. I per això necessitem la indústria privada. I la indústria privada, amb una regulació correcta, amb uns bons acords de propietat intel·lectual, industrial, etc., és un partner que segur necessitem. Perquè si no, perquè si no aquests projectes, molts d'ells no podrien arribar en aquest cas a la societat, i això té una regulatòria clara i concreta i que protegeix en aquest cas doncs, els proveïdors públics, però té que arribar a la societat, i a més, si s'ha d'anar, si això es pot, té que anar al món, doncs òbviament si ho vol, no sé, un gran grup privat de la sanitat d'Estats Units ho té que pagar i té que tornar-nos a nosaltres amb royalties per al país, perquè nosaltres també hem d'invertir a fer les coses millor, tant en salut com en altres coses.
A banda del diagnòstic del càncer, també teniu una altra recerca sobre la utilització de la intel·ligència artificial per l'anàlisi de les senyals biomèdiques. Expliqui'ns també com funciona i quines són les utilitats que té.
Bé, aquest és un camp que també portem anys treballant-hi, i aleshores l'anàlisi, les senyals biomèdiques és pel... És a dir, per les persones que no són metges, són totes aquelles ondes que es veuen amb els monitors i els respiradors. Desgraciadament, ara tothom sap què és això perquè ho veiem a la televisió tots els dies. Un malalt amb un llit, que està greu, i a dalt hi ha una televisió penjada que hi ha ple d'ondes, allò és com funciona el cor, que és l'electrocardiograma, la saturació, és a dir, l'oxigen que té a la sang, la pressió arterial amb una onda, si és alta o baixa, i altres ones que també hi ha. Després també en tenim una, al costat hi ha un respirador que també hi ha unes zones, com entra l'aire, com surt l'aire. Això són senyals digitals que en volum de dades és estratosfèric el que és tot això. Doncs el Parc Taulí, conjuntament amb una de les seves spin-offs, que es diu BetterCare, té un projecte en aquest cas de que totes aquestes dades les recull de diferents aparells mèdics, de qualsevol marca. És a dir, ha fet una plataforma que les connecta totes, de connectivitat, que en diem agnòstica, perquè no depèn de cap marca, d'acord o no, sí que totes ho fa. I aleshores, aquí dintre, ja hi estem treballant amb algoritmes, amb una cosa que en diuen aprenentatge per màquines o intel·ligència artificial, que és aprenentatge profund. Perquè d'aquestes ondes en extraiem informació de coses que passen i que el metge o l'infermera, si està allà mirant constantment aquesta pantalla, pot ser que ho vegi, dependrà de la seva expertesa, però la que surt de l'habitació ja no ho veu. I per tant, allà hi ha una informació importantíssima que es perd i que abans parlàvem de variables pronòstiques, toves i més dures, doncs pot arribar a influir en aquestes variables. Avui dia l'hospital ja no és un hospital que té diferents departaments, això ho era abans de la pandèmia. Avui dia els hospitals, la pandèmia els ha convertit en més globals. Què vol dir això? Que de cop i volta, en una sala que teníem llits d'hospitalització convencional, si hi posem una connexió informàtica, un monitor, un respirador, una toma de buit, de gas, d'aire, d'oxigen, etc., i ho fem bé, aleshores podem canviar la tipologia de malalt que va dintre i posar-hi un malalt més crític. Després discutirem si tenim professionals o no, que aquesta és una altra discussió, d'acord, que aquesta la podríem tenir també. Però el fet que tenim, és a dir, aquesta tipologia fa que la connectivitat sigui més necessària. Un malalt ingressa, un malalt, doncs, diguem-ne, té un problema de respiració, a urgències es monitoritza l'electro, la saturació de la sang, aquest malalt va a intensius, va a una planta, inclús després se'n pot anar. És a dir, tenir connectivitat vol dir que passem d'un hospital que en segons quins llocs hi ha monitors i hi ha aquestes ondes, a que hi siguin a tot arreu i que puguem extraure informació de tot arreu. Això és un volum colossal, en aquest cas, doncs, de dades, i com deia abans, hem de saber extreure aquelles que són necessàries i que faran que li fem un tractament més personalitzat i sobretot també que podem predir quines coses passen. Això, el Parc Taulí amb els seus grups, ja hi té experiència, hi té publicacions, té iniciatives, té algunes sales que ja ho estan fent servir, i un sistema que ha nascut a Parc Taulí, avui dia es fa servir al Clínic, com a sistema d'informació, a Manresa, a una part a Vall d'Hebron, també es fa servir a Suècia, a Noruega, etc. No? Per tant, estem davant d'una transformació digital que és per fer la feina millor, per donar més valor i que a la tasca que fan els professionals, metges, infermeres i altres. Això vol dir que en els hospitals hi hauran enginyeria, bioenginyers, biotecnòlegs, enginyers de ciència de dades. Aquests seran els col·lectius que també treballaran a l'hospital, que és una gran font d'informació. Però hem de saber guardar-la bé, que no hi hagi soroll, destriar-la bé i agafar aquells indicadors que ens són útils, no tota la pila que ens donaran. I aquesta és una tasca que vindrà. Però les zones biomèdiques, aquelles senyals que veiem tots a la televisió, l'electro i tal, són importantíssimes i ara comencem a trobar-li més valor.
Clar, trobar a desxifrar, no?, tot el valor que hi ha amagat al darrere. Parlem també d'altres investigacions, per exemple, relacionades amb el moment actual, ja que parlava, no?, de la Covid. Per exemple, tenir una investigació relacionada amb l'estrès posttraumàtic post-Covid. Quan fa que la teniu en marxa i en quin punt es troba i també per què serveix?
Sí, aquest és un tema... És a dir, les conseqüències de la Covid no... No, és a dir, són quan un malalt, bueno, poden ser immediates, hi ha un patiment de les famílies, òbviament, però després, quan aquest malalt surt, pot presentar alteracions cognitives, d'estrès posttraumàtic, etc., relacionades amb la pròpia malaltia, doncs, l'aïllament, i relacionades també, doncs, amb tot el que hi ha al voltant. Mm-hmm. I si abans els malalts greus que estaven en els hospitals ja tenien alteracions cognitives, i això el Parc Taulí té investigacions de grups, tant de gent d'intensius, de neuropsicòlegs, com de gent de salut mental, que ja estaven fent molts projectes molt valuosos, en l'època Covid s'ha demostrat, doncs, que això també, doncs, pot ser molt important. I, per tant, tenim una nova malaltia desconeguda i que, a més, pot tenir, diguem-ne, unes seqüeles molt importants, cognitives, emotives, inclús de depressió, d'estrès posttraumàtic, quan aquest malalt surt no només de la UCI, sinó que surt de l'hospital. Aleshores, aquí hi ha una iniciativa d'estudiar cognitivament aquests malalts. És un gran projecte finançat per l'Institut Carlos III, que de seguida que ells van posar uns fons a disposició, nosaltres hi vàrem aplicar i aquest ens el van aconseguir. I aquests malalts que són donats d'alta, greus, Covid, els neuropsicòlegs, i això també fan una col·laboració amb salut mental, neuropsicòlegs i neuròlegs, i especialistes en salut mental, els 3, 6, 9 i 12 mesos, i aleshores els anem seguint. Per què? Perquè es té que caracteritzar molt bé quina és l'evolució que fa aquesta malaltia, i si caracteritzem bé el que nosaltres, això en diem les diferents tipologies, en termes més mèdics es diuen fenotips, que és l'expressió d'una malaltia, si això es caracteritza bé, aleshores nosaltres podem posar mesures de prevenció. I probablement mesures de prevenció associades a teràpies de realitat virtual que es poden fer a la UCI, que això en el Parc Taulí també hi tenim molta experiència, tenim desenvolupaments provats amb èxit i, per tant, això serà, avui dia la gent es pensa que un tractament és una pastilla, d'acord o no, però avui dia un tractament molt important és la teràpia digital, la realitat virtual i teràpies digitals. Què vol dir? Vol dir que potser aquests malalts els hem d'exposar a entorns que els estimulin cognitivament aquells dèficits que tindran, i això fer-ho quan estan degudament monitoritzats per assegurar que no els hi fem mal sinó bé, i per tant aquí hi ha tota una nova línia d'investigació e innovació que, a més, com que porta gamificació, es té que fer junt amb la indústria de software per crear nou software amb comunicadors, etc. I això és l'exemple clàssic de on hi ha un problema, una conseqüència, averiguar què passa, és a dir, mirar com fem medicina preventiva, i per fer aquests desenvolupaments que tenen molt component computacional i de software es necessiten altres disciplines. Per tant, és l'exemple d'investigació, innovació i col·laboració públic-privada entesa d'aquesta manera.
Uh-huh. El cert és que, doncs, aquesta pandèmia ens ha demostrat la importància, no?, i la necessitat de la investigació, precisament per tots aquests temes que explicava ara.
Segur. És a dir, aquesta pandèmia ha demostrat que la investigació i la innovació és vital per als humans. I ho dic d'aquesta manera. És vital per la societat. Vol dir que gastar diners en innovació i en investigació, això retorna, en aquest cas, per tenir una societat millor i per tenir una població que no només podem contribuir a la industrialització, si volem, però sinó que visqui més i que visqui millor. Pensem que la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses. Ens ha ensenyat que els millors països que són el primer mercat mundial, com pot ser Estats Units, el primer país innovador, no s'ha pogut reaccionar perquè s'han vist que moltes coses les feien a fora, per entendre's, no? I quan les han necessitat no les han tingut. Hem vist que la transformació digital, ens pensàvem que seríem en banys, i de cop i volta, per exemple, al Parc Taulí vam passar 4 dies de visitar telefònicament i de no fer visites, en aquest cas presencials, perquè no podíem tenir la gent aquí pel perill de contagi. Per tenir informació de què ens passava a l'hospital amb Covid, ens en vam anar a tècniques de machine learning i de com explicar-ho. Vam fer una cosa que es diu Power Business Intelligence, que és una manera de representar les dades perquè tots ho tinguéssim a l'app, a una app que teníem les persones que dirigíem el Parc Taulí, i que tinguéssim informació per poder prendre les decisions. Aquesta pandèmia ens ha ensenyat que si tu tens llavor innovadora com té el Parc Taulí, i nosaltres aquí som experts en fer productes 3D, llibreries digitals de productes 3D, etc., en un moment donat, en una setmana, vàrem passar a treballar amb el Col·legi de Metges i el Col·legi d'Enginyers a fer llibreries, planos digitals de peces que no teníem, de fungible, que se'ns acabava, per poder-les fabricar digitalment. Nosaltres tenim 4 impressores 3D per fer guies quirúrgiques, reproduïm tumors, això ho fem en el dia a dia. Però potser no donava ni a través del Col·legi d'Enginyers, amb diferent indústria que té, fabricàvem aquestes peces. Això ho vam posar-ho públic, ho vam posar en els mitjans, internet, etc., i més de 100 països es van descarregar 22.000 planos digitals. Aleshores, amb això hem vist maneres diferents de funcionar, maneres diferents de col·laborar. Hi ha l'exemple del ventilador que tots vostès coneixen. És a dir, maneres diferents de fer les coses, i per tant la pandèmia en un sentit ha accelerat segons quins temes d'investigació i d'innovació. I després, jo no sóc expert en això segur que el Manel Cervantes, que és un dels millors experts que ja ho ha dit, però amb la velocitat que s'han fet tota una sèrie de vacunes, etc., això també és important. Després, com es distribueixen i on arriben, això és un altre tema, però com tot això s'ha fet també és un èxit de la investigació.
Doncs a Lluís Blanc, director de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí, gràcies per detallar-nos aquest reconeixement i, evidentment, marcar les línies cap a on va el futur de la investigació en l'àmbit de la salut. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.